Bona tarda, ara són les 2 del migdia. En només una dècada, els alumnes que estudien l'ESO a Catalunya han empitjorat el seu nivell de català. No és cap sorpresa, és bàsicament la realitat del carrer traslladada a les aules. Aquestes dades surten dels resultats dels exàmens de competències bàsiques que es fan cada any a Catalunya als estudiants de sisè de primària i també de quart d'ESO. Tot i que el nivell ha caigut en 10 anys, hi ha dades, això sí, per a l'esperança. Per exemple, a primària els resultats milloren respecte a l'any passat i la majoria dels alumnes tenen un nivell mitjà alt en llengua catalana. Ara, a mesura que es fan grans, els alumnes van perdent aquest nivell. A quart d'ESO, el nivell de català ha baixat gairebé 2 punts, fins a situar-se com el pitjor resultat des de l'any 2014. En tot cas, aquí, amb el castellà, a l'ESO passa el mateix. També hi ha un pitjor nivell comparat amb el de fa uns anys. És curiós, però, veient el detall de l'informe de resultats, que els alumnes, tant a primària com a secundària, tenen millor comprensió lectora en català que en castellà. Ara bé, a l'hora d'escriure i parlar, el castellà domina. Com deia en principi, la realitat del carrer és, evidentment, la realitat també a les aules. Fora d'elles, el català és una llengua menor que amb molts alumnes fins i tot els fa vergonya parlar. A qui la parla a l'hora del pati se'l considera el raret. Té poca presència a les xarxes i a les plataformes audiovisuals i, per tant, no la consideren atractiva. I aquí és on s'ha de fer la feina, perquè si se la fan seva l'interès per aprendre la llengua i fer-la servir augmenta. Darrers en serveix tenir una llengua oficial com el català que es pot parlar al Congrés o fins i tot potser d'aquí uns dies al Parlament Europeu. Si d'aquí uns anys els qui l'hauran de fer servir, els futurs diputats, surten ara de l'escola amb un nivell pèssim de l'idioma.
Estel migdia amb Xavi Toscano.
Avui analitzarem els resultats d'aquestes competències bàsiques i de la caiguda del nivell de català. Ho farem amb la Mar Hurtado, ella és presidenta de l'Associació de Mestres Rosa Sensat. Però abans, repassem la resta de l'actualitat que ens deixa el matí d'aquest dimecres. Júlia Julbe, bona tarda.
Bona tarda.
El candidat a la presidència del govern espanyol, Pedro Sánchez, està reunit a aquesta hora amb el portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, per negociar la investidura i mirar de tancar un acord.
La trobada té lloc després que aquest matí ja hi hagi hagut un contacte telefònic entre Sánchez i el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, l'endemà també que Sumar fes pública la seva proposta sobre l'amnistia.
Un dia més hem de tornar a mirar cap al Pròxim Orient. L'actualitat d'avui també passa per Israel i la Franja de Gaza, on les darreres hores s'han intensificat els bombardejos. El nombre de víctimes no para de créixer, mentre que també es multipliquen el nombre de persones desplaçades.
Sí, en el cinquè dia de conflicte, el govern israelià ha confirmat que ja hi ha més víctimes mortals, 1.200 concretament, i 2.700 ferits. Els bombardejos israelians sobre la Franja de Gaza han deixat gairebé 1.000 víctimes mortals i 4.600 ferits. Una de les darreres víctimes mortals que hem conegut és Maya Villalobo, la jove sevillana que tenia doble nacionalitat i que es trobava a Israel fent el servei militar.
I a Barcelona, l'alcalde Jaume Collboni no aconsegueix de moment arreplegar suports al seu projecte de pressupostos que va presentar ahir. El líder d'Esquerra a l'Ajuntament, Ernest Maragall, considera que el projecte que planteja el govern socialista és escàs i només vol acontentar els comuns perquè entrin al govern.
En una entrevista al programa La Caravana d'aquesta casa, el republicà s'ha mostrat molt crític amb el govern socialista i ha tornat a descartar que hi hagi un tripartit progressista amb el PSC i els comuns.
I al bloc dels esports, Gavi, és dubte per al partit d'Espanya de demà. Pol Corredoira, bona tarda.
Bona tarda, Xavi. El jugador del Barça i Nico Williams van acabar tocats l'entrenament d'ahir de la selecció i són dubte pel partit de demà contra Escòcia. Espanya busca la classificació per l'Eurocopa 2024.
I l'Espanyol ha confirmat la lesió de Pol Lozano.
El futbolista té un trencament a l'isquiotibial i és baixa per les properes 3 o 4 setmanes. Valladolid, Leganés, Sporting i Eibar són els partits que es podria perdre tots rival directe en la lluita per l'ascens.
D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat abans sabent quin temps ens espera per a les properes hores i també per aquest cap de setmana llarg festiu. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La situació meteorològica continua sense canvis. De moment, avui dimecres, demà dijous i divendres tindrem sol, temperatures diurnes altes de 25 a 30 graus i diurnes més fresques a l'interior entre els 11 i els 15 graus i a la costa entre els 16 i els 19, que són temperatures clarament altes per l'època de l'any. I les màximes ja diem de 25 a 30 graus, temperatures de ple estiu. Això fins divendres. Tot això també amb un ambient força assolellat, alguns núvols al matí poc importants i aquesta tarda el que hem tingut aquestes últimes, algun núvol poc important però bàsicament sol. De cara a dissabte arriba una massa de núvols que ens donarà alguns ruixats a última hora de dissabte a les comarques de Ponent, Pirineu, Prepirineu i també nord de Barcelona i també alguns punts a les comarques de Girona. Fins dissabte al migdia temperatures altes. Serà a partir d'aleshores que les temperatures començaran a baixar, refrescarà de cara a diumenge i diumenge també amb nuvolositat variable i possibilitat d'algun ruixat cap al nord del país i no descartaríem que de cara dilluns de la setmana entrant aquestes precipitacions puguin ser una mica més extenses i continuï el descens de les temperatures que ens portaria a un ambient ja de plena tardor de cara a la setmana entrant.
Ara passant 5 minuts de les 2 del migdia amb Jordi Carretero al control tècnic i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia. L'informatiu de proximitat.
Els estudiants de secundària tenen el pitjor nivell de català i castellà dels últims 10 anys. Així ho diuen els resultats de les competències bàsiques del 2023, que mostren com el nivell de català cau gairebé 2 punts en un any. El castellà s'ensorra més de 3 punts. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. En català la nota és d'un 72,3 i en castellà d'un 71,6. Educació considera que el nivell òptim per donar les competències per aprovades és superar els 70 punts. Així doncs, les notes comencen a apropar-se perillosament a aquest límit. Tot i que intenta ser optimista, el departament és conscient de la situació i reconeix que s'ha de millorar el nivell dels estudiants. Ho reconeix així el secretari de Transformació Educativa, Ignasi García Plata.
Valorem que puguem revertir la tendència a la baixa, i això és important destacar-ho, però evidentment són uns resultats que no ens satisfan i això també hem de deixar-ho molt clar. Tenim la necessitat de millorar els sistemes educatius, de millorar els resultats educatius en tots els àmbits, i aquesta és clarament la prioritat. Combinar aquesta mesura prudent de ser conscients que estem revertint la tendència a la baixa, però que tenim marge de millora.
La situació tampoc és gaire millor en matemàtiques i en les proves científico-tecnològiques, on ni tan sols s'arriba als 70 punts. En les proves que avaluen el nivell científic i tecnològic, la nota és de 68,7 punts, que tot i la situació és la més alta aconseguida fins ara. Però en matemàtiques, la nota és de 62,3. A més, un de cada quatre alumnes de quart d'ESO avaluats tenen un nivell baix.
El departament intenta buscar brots d'optimisme en qualsevol dada. Per exemple, reivindiquen que Catalunya és l'únic territori de tot l'Estat i dels països de l'entorn que no ha deixat de fer les proves, tot i les restriccions del coronavirus, Pau.
Sí, recorden que aquells que sí que les han fet, com els Estats Units, els resultats són pitjors que els catalans perquè no milloren en cap àmbit i s'enfonsen en tots. Aquí, Educació reivindica que a primària la situació del català millora lleugerament dues dècimes amb prou feines i creix en matemàtiques i anglès. També reivindiquen que s'ha reduït la desigualtat entre els centres de més complexitat i els de menys, o que en aquelles matèries on millora la nota ho fa en tots els nivells, tant en els més baixos com en els més alts.
Per intentar revertir aquests resultats, el Departament d'Educació ja ha anunciat que reforçarà les ajudes que ofereix el centre, sobretot en català i anglès.
També s'ha compromès a millorar el nivell de català dels docents, ampliant les places dels cursos perquè tinguin el nivell C2 de català. Pel secretari de Transformació Educativa del Departament d'Educació, Ignasi García Plata, aquest pas és una peça clau.
Hem de fer un impuls perquè els nostres docents tinguin la màxima competència en l'ús de la llengua, no només que l'utilitzin, sinó que l'utilitzin amb rigor i amb el coneixement que requereix, diguem-ne, fer l'ús d'una llengua en la màxima qualitat.
Educació també vol incrementar l'ús del català en tots els àmbits educatius, amb l'objectiu de fer que sigui la llengua més habitual pels alumnes i així millorar els resultats en comprensió lectora i expressió oral, uns coneixements que també podran aplicar en castellà. Ara mateix, tot i que les competències bàsiques que es demanen no són iguals, els estudiants treuen més bons resultats en anglès. En segon lloc se situa el castellà, mentre que el català i l'aranès estan a la cua.
Gràcies, Pau. Per tant, fet tot aquest context amb les dades sobre la taula, podem saber d'aquesta hora la Mar Hurtado, ella és presidenta de l'Associació de Mestres Rosa Sensat. Senyora Hurtado, bona tarda i moltes gràcies.
Bona tarda, gràcies.
Aviam, en tot aquest context, amb aquestes dades que hem conegut avui, amb aquests resultats de les competències bàsiques, l'educació a Catalunya va a bon rumb o cal replantejar coses?
Bueno, a veure, els canvis en educació, quan s'alerten de problemàtiques i s'afegeixen canvis per millorar-los, són lents. Els canvis no es fan d'un dia per l'altre ni d'un any per l'altre. El que és important és que aquestes proves ens diuen on hi ha un problema i on hem d'incidir. Hi han de ser unes proves que ens han d'ajudar a les escoles i no ens han de fiscalitzar. Però és difícil canviar les coses d'un dia per l'altre. Això està claríssim.
El que sí que mostren, per exemple, és que fa 10 anys els alumnes sortien de l'escola amb molt millor nivell de català, també de castellà, que actualment. Què ha passat?
Bueno, ja venim amb una pandèmia que ens va fer molt de mal, venim amb un canvi social important on els mestres també hem d'entendre aquestes noves tecnologies, en quin punt estan, i no hem de dominar-les nosaltres i no hem de fer ni deixar que ens dominin, hem de saber quina incidència tenen en tot l'aprenentatge, tot això, hem de saber-ho redreçar, i també necessitem més formació, més acompanyament amb un nou currículum que és esperançador i que apunta a un bon treball a nivell d'escoles, però que necessitem més acompanyament als mestres.
Mm-hmm. Què caldria, per exemple, quan parla de més acompanyament?
Una formació de qualitat en relació a tot el que demana aquest nou currículum. És un currículum que la seva interpretació pot ser molt diversa. Llavors, una bona formació que ensenyi i que faci que el mestre comprengui aquest nou currículum i què se'ns demana per assolir el que planteja és vital.
Uh-huh. Tornant a les dades que explicàvem abans, no? Com s'expliquen els mestres el fet que, pel que fa a les llengües, català, castellà i anglès, tinguin millors resultats a primària que a secundària? Què passa a mesura que va avançant l'educació?
Bueno, això és una cosa que ens hem de plantejar tots plegats. Què passa, no? Hi ha un entusiasme per aprendre, que és superimportant que existeixi. L'actitud del mestre cap a l'aprenentatge sempre és bona, però llavors hi ha alguna cosa passa quan la criatura, el jove, quan es fa més gran, deixa de tenir aquest interès. I això fa que decaigui les ganes d'aprendre i els resultats, evidentment, poden baixar. Això també és per analitzar què està passant aquí. Ens hem de fer aquesta pregunta i buscar les causes.
Mm-hmm. Ja per acabar, senyora Hurtado, també hem vist amb aquestes dades, no, que es manté això, que és una tendència al llarg dels anys, no, que les noies són més bones en temes lingüístics i els nois en temes científico-tecnològics. No? Això s'està fent alguna cosa a les escoles per revertir-ho?
Sí, aquesta dada també m'hi he parat una estona a pensar-hi quan l'he llegida. I, bueno, també he pensat que és una pregunta que ens hem de fer com a societat, no? Què està passant aquí? Per què passa això? Totes aquestes proves ens han d'ajudar per millorar, ja ho he dit abans. I per mi ha sigut una pregunta que m'he fet a mi mateixa, no? Què està passant? Com és que és com el patró que es repeteix sempre, no? Mm-hmm. Les nenes dominen el diàleg, el llenguatge, són més seductores a l'hora d'utilitzar-lo, saben ampliar-lo, i els nens són més tecnològics, més efectius, més, no?, en aquest sentit. Què està passant? Preguntem-ho com a societat. No ho deixem tot a l'escola. Preguntem-ho com a societat i a veure què podem fer perquè això sigui millor per tots.
La Mar Hurtado és presidenta de l'Associació de Mestres Rosa Sensat aquí. Li agraïm que avui ens hagi volgut analitzar aquestes dades de les competències bàsiques. Marc, gràcies i bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres.
Estel Migdia. L'actualitat de la jornada resumida en 30 minuts.
Ho dèiem al principi, doncs ja ha acabat la reunió del president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, amb el portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, en el marc de contactes per a la investidura. Just a aquesta hora està compareixent Rufián en roda de premsa per explicar-ne el resultat. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. Rufián està explicant que Sánchez ja estava al dia de les negociacions a través del ministre de la Presidència, Félix Bolaños, i ha recordat les condicions d'Esquerra, amnistia, autodeterminació i més diners per Catalunya.
Esas son las tres carpetas que les planteamos al PSOE a cambio de nuestros votos y pensamos, repito, que son quizá condiciones exigentes pero razonables, y aquí entendemos que no solamente lo pedimos como un partido, sino lo pedimos como prácticamente todo un país, porque son peticiones que trascienden nuestras siglas, casi nuestra ideología, y que prácticamente todo el mundo en Cataluña puede llegar a estar a favor.
La idea és que els dos equips negociadors, el d'Esquerra i el del PSOE, continuïn les converses en els propers dies. El coordinador general del Partit Popular, Elías Bendodo, ja hi ha sucat pa.
Ahora queremos que Sánchez aclare cuáles van a ser sus próximos pasos. El próximo que va a llamar, ¿qué va a ser? ¿A Puigdemont? ¿O va a ir a visitarlo a Waterloo? ¿Qué va a hacer? Queremos saberlo. Los españoles queremos saber qué va a hacer el candidato a la investidura.
Mentre que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat que la conversa entre Oriol Junqueras i Pedro Sánchez s'emmarca dins la normalitat democràtica i que no hauria de sorprendre.
Hauria de ser normal que els màxims responsables de dos partits polítics doncs puguin parlar, i el secretari general del PSOE, candidat a la investidura, vol que Esquerra Republicana faciliti els vots, i per tant, si ha de parlar, doncs ha de parlar amb el president d'aquest partit, que és Oriol Junqueras. En la darrera investidura no va poder ser així, perquè Oriol Junqueras estava empresonat.
D'altra banda, Aragonès ha constatat coincidències en parts de la proposta de Sumar sobre l'amnistia.
A tot això, el periòdic ha publicat avui les 5 propostes de referèndum que han elaborat els experts encarregats per al govern de la Generalitat i que el president farà públiques en els propers dies. Hi ha opcions perquè només votin els ciutadans de Catalunya i n'hi ha que inclouen també que la proposta la validin a la resta de l'Estat.
La primera contempla consultar sobre la convivència, que el Parlament aprovi iniciar un procés de reforma constitucional. La segona aposta perquè els catalans votin un acord polític sobre la independència o sobre la reforma de l'Estatut. La tercera diu que es convoqui una votació a tot Espanya en virtut de l'article 92 de la Constitució, preguntant als ciutadans si estarien d'acord que el govern espanyol autoritzés una consulta a Catalunya sobre la independència. La quarta és un referèndum que sigui ratificat en el conjunt de l'Estat, i la cinquena i última preveu un referèndum tant a Catalunya com a la resta de l'Estat i seria una votació doble. Els experts opinen que les opcions que contemplen que també es consulti el conjunt de l'Estat són inusuals i que poden generar un xoc d'interessos.
Gràcies, Judit. Ampliem la mirada ara a Israel i a la Franja de Gaza, on les darreres hores s'han intensificat els bombardejos per part de l'exèrcit israelí. En total s'han desplegat 300.000 soldats a la frontera amb l'objectiu d'intensificar l'ofensiva sobre la Franja de Gaza amb una operació terrestre. En el cinquè dia de conflicte, el govern israelí ha confirmat que les víctimes mortals al seu territori s'han elevat a 1.200 i que ja hi ha 2.700 ferits, mentre que els bombardejos israelians sobre la Franja de Gaza han deixat 950 víctimes mortals i 4.600 ferits, segons el darrer balanç del Ministeri de Salut de la Franja.
I una de les víctimes mortals és la jove sevillana Maya Villalobo, que tenia doble nacionalitat i que estava fent el servei militar. Ho ha confirmat aquest migdia el Ministeri d'Afers Exteriors. Fins al moment havia estat desapareguda. Segons l'ONU, el nombre de palestins desplaçats a la Franja de Gaza s'ha elevat a més de 260.000 persones, mentre gairebé 176.000 ja estan allotjats a les escoles de l'Agència de Nacions Unides pels Refugiats de Palestina al Pròxim Orient. L'ONU s'ha sumat aquest dimecres també a la petició de l'OMS d'obrir un corredor humanitari a Gaza davant del bloqueig israelià.
La situació a Gaza, per tant, que és greu, i els seus ciutadans busquen ja refugi, un refugi que alguns han trobat a l'Església Catòlica Sagrada Família que hi ha a Gaza. Ho ha explicat avui el seu rector, Gabriel Romanelli, en una entrevista a Radio Estel.
Desde el primer momento hemos abierto las puertas. Hay muchos parroquianos, como digo, en el número que se dará cuenta de 1.000 cristianos. Tenemos más de 150 parroquianos en la estructura de la parroquia, sigue durmiendo por todos lados. Y entonces, en parte está preparado, pero estamos preparados para algo mucho menor. Y además tenemos el otro centro también, es decir, con 30 personas. Estamos más de 180 personas que hemos recibido.
Per ara, el pare Romanelli assegura que l'estructura de l'Església es manté intacta perquè l'exèrcit, diu, té clar que la missió de l'Església és espiritual i sanitària i no política. Ara bé, lamenta que a Gaza ara mateix no hi ha cap espai segur perquè edificis i barris sencers estan destruïts.
Paral·lelament, l'altre focus internacional està posat a l'Afganistan, que aquesta matinada ha tornat a patir un terratrèmol d'intensitat 6,3.
I el sisme és calcat el que es va produir ara fa 4 dies a la mateixa zona i que va provocar una onada mortal de víctimes i danys també materials. La zona afectada ara és una serralada a l'oest del país, on hi viuen més de 500.000 de persones.
Tornem a Catalunya, concretament a Barcelona, on Esquerra considera que el projecte de pressupostos que ha plantejat el govern socialista de Jaume Collboni és poc ambiciós.
El líder del partit de Barcelona, Ernest Maragall, ho ha dit en una entrevista al programa La Caravana de Ràdio Estel, on ha qualificat el mandat socialista a l'Ajuntament de Govern de mínims. També ha descartat per ara un tripartit i ha emplaçat Xavier Trias a seguir el diàleg amb ells.
Jo estic convençut que Esquerra Republicana està en condicions de desenvolupar una estratègia global per la ciutat des d'aquell full de ruta, però afegint-hi moltes més coses, i és el que farem. I jo crec que hem de seguir parlant, que ens hem de seguir escoltant. Jo crec que el senyor Trias també m'escolta a mi. Jo crec que és un exercici útil per la ciutat, que ens escoltem.
Maragall admet en aquesta entrevista que no hi ha negociació oberta amb els socialistes perquè diu que no tenen visió global i troba a faltar que Collboni digui clarament amb qui pensa governar i també sota quins acords. Sobre l'increment de la taxa turística, inclòs els pressupostos, el líder d'Esquerra creu que és una mesura que no té sentit si el govern no sap quin és el model turístic que vol per Barcelona.
En aquesta mateixa línia també s'ha expressat avui des del partit Tries per Barcelona que consideren que la proposta pressupostària presentada pel govern busca només a contactar als comuns. Escoltem el regidor Ramon Tremosa.
És una proposta continuista que consolida i blinda un model de ciutat que va ser derrotat a les eleccions del mes de maig. Sembla com si es preparés, com si es busqués un futur vot dels comuns. Nosaltres el que desitjaríem és un canvi que afavorís a les famílies, que bonifiqués l'activitat econòmica, que indemnitzés i compensés els comerços que estan afectats per obres llargues.
De la seva banda, els comuns també han alçat la veu i tillen la proposta de tímida i han insistit que no es negociarà el pressupost si no es parla d'un acord de govern. I no marxem de la capital catalana perquè és aquí on s'han detingut a tres homes d'entre 25 i 45 anys que se'ls i s'investiga també una altra dona per haver col·locat, atenció, 7 explosius casolans a diferents entitats financeres i comerços de l'Eixample i també del districte de Sant Martí de Barcelona. Els Mossos els relacionen amb delictes d'estralls, danys i tinença d'armes i explosius i també contra la salut pública.
Els tres detinguts van actuar durant un any entre el juliol de l'any passat i el passat mes de juny i es fabricaven ells mateixos els explosius. Tot i que els atacs no van ser reivindicats, els Mossos han dit que podrien tenir un rerefons ideològic enmarcat en l'anarquisme violent. No van causar víctimes, però ja els danys materials ascendeixen a 80.000 euros.
I d'altra banda, a Girona, els Mossos també ja han identificat part del grup de persones que aquest dimarts va ruixar amb gas pebre a l'oficina de Correus i una hamburgueseria de la ciutat.
Els fets van obligar a desallotjar les oficines de Correus i es va mobilitzar la unitat de grups d'intervenció tecnològica dels bombers i també l'equip del TEDx dels Mossos d'Esquadra, especialitzat en la desactivació d'explosius. Les identificacions s'han produït en bona part gràcies a testimonis que estaven a la zona dels fets i a les càmeres de vigilància. L'oficina de Correus es va desallotjar quan almenys una dotzena de persones van tenir símptomes d'irritació al coll i tos.
Canviant de qüestió pel que fa a la mobilitat, d'aquí a pocs minuts, a partir de les 3 de la tarda, comença oficialment l'operació sortida, coincidint amb el pont del 12 d'octubre, això sí, pels qui tinguin sort de fer-ne. El Servei Català de Trànsit preveu mesures especials a l'autopista P7.
Trànsit estima que uns 460.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana entre les 3, com deies, d'aquesta tarda i demà dijous. El Servei Català de Trànsit demana màxima prudència i programar-se tots els desplaçaments que es facin. Amb tot, es desplegaran més de 1.500 agents dels Mossos d'Esquadra que vetllaran per la seguretat de les carreteres. El dispositiu finalitzarà a la mitjanit de diumenge, dia en què es preveu que tornin 260.000 vehicles cap a Barcelona.
I encara un apunt més de servei pels que sou usuaris habituals de la línia R3 de Rodalies, perquè a partir de demà i durant 3 mesos no circularan trens entre les estacions de Mollet, Santa Rosa i Figaró. Tot plegat per les obres que s'han de fer per construir una segona via entre Parets del Vallès i la Garriga.
El tall tindrà dues fases. A partir de demà no hi haurà servei entre Mollet, Santa Rosa i Figaró, però a partir del novembre els trens que vinguin de l'Hospitalet de Llobregat podran arribar fins a Parets del Vallès. Durant aquest temps, Renfe habilitarà dos serveis de bus per carretera, un farà el trajecte de la línia amb aturades a les estacions sense servei i un altre serà directe a Barcelona des de Centelles. Mentre duri l'afectació, es mantindrà la freqüència d'un tren cada mitja hora, però augmentarà el temps de trajecte.
D'altra banda, també atenció, perquè a partir de dilluns, a dilluns 16 d'octubre, començaran les obres per millorar la via de l'R2 Sud entre Vilanova i la Geltrú i Castelldefels. Els treballs es faran de nit, de manera que, segons la companyia, l'afectació del servei serà mínima. I acabem amb un apunt a Vigo, on les víctimes mortals de l'incendi d'aquesta matinada en un habitatge de la ciutat ja sabem que són una mare i els seus tres fills menors d'edat. En un primer moment, les primeres informacions parlaven de quatre menors, però finalment s'ha confirmat que la quarta víctima mortal és una dona, mare de la resta de persones que s'han localitzat dins el pis sense vida.
I a banda, també hi ha 8 persones que han hagut de ser traslladades a l'hospital, una de les quals és una nena de 8 anys que es troba ferida molt greu per cremades de diversa consideració. La policia a hores d'ara investiga si el foc ha estat intencionat i els veïns apunten ara cap a un home que fa dies va ser expulsat d'un dels apartaments que estava ocupat.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Vinga, comencem. Comencem la informació esportiva explicant-vos que Espanya ja prepara el primer partit de demà de classificació, Pol, per a l'Eurocopa 2024.
Serà la primera de les dues cites internacionals que té aquesta setmana. Demà rep Escòcia, rival assequible sobre el paper pels de Luis de la Fuente. El seleccionador no podrà comptar amb Lamine Yamal, que ahir va abandonar la concentració en confirmar-se la seva lesió al psoas ilíac, ni amb Gavi, que ahir es va fer mal a l'entrenament i es dubta pel partit. Tampoc està al 100% Nico Williams. Diumenge arriba el Pratford en aquesta aturada de seleccions quan Espanya viatja a Noruega per jugar-hi a 3:15.
Mentrestant, matí de presentacions a primera divisió.
Sí, avui s'han presentat, s'han estrenat el càrrec els dos entrenadors de l'Almeria i el Sevilla, l'Almeria que ha presentat a Gaizka Gaditano, i els sevillans han fet el mateix amb Diego Alonso. L'exfutbolista s'ha mostrat il·lusionat i ambiciós amb el projecte.
Las sensaciones, lógicamente, son de felicidad y de mucha ilusión y de ambición también con el proyecto.
I a segona divisió es confirma també la lesió de Pol Lozano.
Sí, el jugador de l'Espanyol va haver d'abandonar el camp al partit contra el Villarreal B i les proves realitzades confirmen un trencament a l'isquiotibial de la seva cama esquerra. Lozano estarà fora dels terrenys de joc entre 3 i 4 setmanes. Valladolid, Leganés, Sporting i Eibar són els partits que es podria perdre un veritable turmalet en la lluita per l'ascens.
En un dia on l'actualitat de l'Espanyol també passa per les declaracions de l'exjugador Perico Joselu.
En una entrevista a Relevo, l'ara davanter del Madrid ha acusat Luis García de no dir la veritat.
Yo salí del Español con un director deportivo que era Domingo Cattori en ese momento y con Mao, que era el CEO del club. Las negociaciones las hicimos con ellos dos. Luis García dice que yo aproveché el momento para salir cuando no había director deportivo y eso no es verdad.
José Lu també ha dit que el va sorprendre l'actitud de Luis García perquè de portes endins manifestava el jugador que marxar al Madrid era una gran oportunitat per ell, però davant dels micròfons el va deixar en evidència. El davanter és ara segon a la taula de màxims golejadors de la Lliga. Va marxar de l'Espanyol aquest estiu per complir el somni de tornar a vestir la samarreta blanca. Va militar-hi dues temporades, concretament al filial, i va debutar amb el primer equip l'any 2011.
I pel que fa al futbol femení, avui és jornada de Copa i també de Champions.
I amb doble representació catalana pel que fa a l'AM, avui afronta la segona eliminatòria de la Copa de la Reina visitant Pamplona, jugant contra l'Osasuna a les 5 de la tarda. A 8:45 serà el torn de l'Espanyol, que visita les Illes Canàries per enfrontar-se al Real Unión de Tenerife Santa Cruz. Les Periques van eliminar en primera ronda l'Osca i busquen continuar la ratxa. I en competició europea, el Real Madrid juga avui contra el Valerenga a Noruec a les 8 del vespre amb l'objectiu de ser el dia 20 d'octubre al sorteig de fase de grups. Allà l'espera el Barça com a cap de sèrie.
Parlem de bàsquet. El Joventut s'enfronta aquest vespre a 6:45 a l'Olímpia en la segona jornada de la fase de grups de l'Eurocup.
La penya viatjava ahir a la tarda a Eslovènia per buscar aquest dimecres la primera victòria a l'Eurocup a la pista de l'Olímpia. Els verd i negre, després de perdre la jornada inaugural a casa contra el Besiktas, volen passar pàgina i sumar una victòria contra un equip que ve de perdre de manera contundent en el primer partit. L'entrenador del Joventut, Carles Durant, no podrà comptar amb Andrius, que pateix un esquinç de grau 2 al turmell esquerre. Avui també serà el torn del Gran Canària, que juga a les 9 contra el Ratio Farm.
I en categoria femenina, avui qui juga és l'Espar Girona.
Sí, serà el debut de les gironines aquesta temporada a l'Eurocup, que rep a les 8 al Didelenc. Venen de guanyar el Barça en Lliga i afronten la competició europea com un repte més. Així ho explicava a la prèvia del partit Laura Antoja, l'entrenadora de les gironines.
Els equips europeus, doncs, amb molta més duresa física i, per tant, endureixes el teu propi equip. Ara hem de veure el nivell que ens anem trobant a mesura que passin les jornades, però per nosaltres, bueno, un objectiu més que se'ns col·loca davant i que l'hem d'anar assolir.
I pel que fa al Real Madrid masculí, ahir va jugar contra els de les Mavericks en una exhibició al Wizzing Center.
Que va significar el retorn del fill prodigi del madridisme, Luka Doncic. L'eslové es va donar un autèntic bany de massa, rebent tota l'estima que encara li guarden a la Casa Blanca i la insígnia de soci d'honor del club de mans de Florentino Pérez. En el terreny purament esportiu, el partit se'l va endur l'equip espanyol amb una gran remuntada al final. Campats amb 20 punts i lluny amb 19, van liderar els madridistes amb un gran encert des de la línia de 3 als minuts finals. Al final, 127-123 en el segon partit d'una franquícia NBA contra el Madrid. L'heroi del partit, Luka Doncic, va dir un cop acabat el maig que si tornés a Europa jugaria al Madrid i que mai es pot donar els blancs per morts.
Sí, bueno, la verdad que me alegraba un poco mucho. Bueno, el remontar es algo especial del Madrid, ¿no? Así que nunca puedes dejar Madrid por muerto.
El Barça també ha disputat diversos enfrontaments amb equips de la Lliga de Bàsquet més famosa del món, el més recordat quan els Lakers de Kobe Bryant i Pau Gasol van aterrar la capital catalana l'octubre de 2010.
I acabarem amb tennis perquè hi ha en joc als vuitens de final del Masters 1000 de Xangai amb Carlos Alcaraz com a protagonista.
El murcià juga ara mateix, de fet ha guanyat el primer set, en joc el segon contra el búlgar Grigor Dimitrov, buscant el bitllet per a quarts de final. Els altres enfrontaments de vuitens que ja s'han disputat han estat la victòria d'Humbert sobre Wolf per 6-1 i 6-2 i la classificació de Harry sobre Schwartzman per 6-3, 5-7, 6-3. El torneig de Hong Kong ara Sorribes ha passat a vuitens en guanyar còmodament per 6-1, 6-0 a la xinesa Ho Qingbu.
Estel migdia.
Per Per acabar, avui us expliquem que el món de la música està de dol avui per l'amor d'Amado Jaén. Segurament el nom no els digui res, però es tracta del compositor d'aquesta cançó que molts de vostès hauran de ballar a més d'una festa major.
Un rayo de sol, oh, oh, oh.
Amado Jaén, baixista i compositor del grup de l'Hospitalet de Llobregat, Los Diablos, ha mort als 74 anys.
I a banda de les seves composicions amb el grup Los Diablos, el músic també serà recordat per ser adaptador de cançons de dibuixos animats de la televisió, com l'Inspector Gadget, Lucky Luke, Daniel el Travieso, Doraemon, els Picapedra, Casper, Bola de Drac o Múscul Man. Durant anys també es va encarregar de la producció dels discos del Club Super 3.
Doncs amb la notícia de la mort d'Amado Jaén que tanquem el programa d'avui, nosaltres tornarem divendres al punt de les dues. Demà fem festa, però podran continuar informats amb els butlletins horaris entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. Que vagi bé, bona tarda.